Bon dia. La subestació d'Olot va ser de les primeres a reconnectar-se i recuperar l'electricitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
A hores ara és estable. Ara s'ha generat una, evidentment una por, no? Fonamentada, certament, arran del que ha passat, però evidentment la situació del... és molt anecdòtica, s'ha de comprovar exactament des de Red Elèctrica quins són els motius que han propiciat aquest zero elèctric. És un zero elèctric que ha passat ara a Espanya i havia passat altres vegades a Itàlia, a la Índia. Són coses que poden passar, evidentment s'han de prendre mesures per evitar-ho. Bàsicament, les millors maneres per poder-ho pal·liar és tenir una xarxa ben estructurada i ben mallada, no? En el moment que un nexe, no? un node, que en diem, té una baixada important de producció i això pot malmetre, no? O pot arrossegar tota la resta. Si la xarxa està ben mallada, pot compensar una generació relativament pròxima.
El director comercial de la distribuïdora de Bassols, Pau Barrós, que ara escoltaven, ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot que es fa un bon manteniment del sistema, però que cal fer millores per reforçar-lo, especialment en el cas de les energies renovables. Diu que les renovables precisament són el futur i beneficioses pel planeta, però que cal plantejar alternatives quan, per exemple, no es generi prou energia d'aquest tipus per suportar la demanda actual. De seguida en coneixem tots els detalls d'un tema d'estricta actualitat, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest darrer dia del mes d'abril. Avui és dimecres 30 d'abril de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'empresa Garrotxina Energy Tools, reconeguda amb el certificat B Corp, aquest reconeixement posa en valor aquelles empreses que porten transformació a la societat a través de la seva tasca. La part pràctica agafa més pes a la formació professional. Estan a punt d'obrir el període ja de prescripció dels cicles de grau mitjà de la Garrotxa. Hi ha una gran varietat d'opcions pels estudiants. Avui les coneixerem. A Tortellà, l'Ajuntament centrarà una part important del pressupost d'aquest any a fer millores a la xarxa d'aigua. El consistori compta amb un pressupost que supera ja per poc el 1 milió d'euros. Augmenta l'interès de la saviesa remeiera per part dels joves. La revista Les Garrotxes ha elaborat una tria de la gent que es dedica a la botànica a casa nostra. A part de l'ús medicinal, tenen gran varietat d'aplicacions. En esports, el club tenis taula Olot s'aferra a l'última jornada de la temporada per entrar a la Europe Trophy. Rebrà a l'Irun l'Ikea Enea aquest divendres a partir de 5:45 de la tarda. En futbol territorial, Sant Jaume Olot B i Bos de Tosca poden donar un cop sobre la taula al grup 1 de segona catalana. Si el Fiel Olotí guanya aquest dissabte a la tarda davant el Vilablareix, ja certificaria matemàticament el seu ascens a primera catalana. Per la banda, els grocs també, si guanyen, certificarien la seva participació al play-off d'ascens. I tancarem aquest informatiu parlant dels pintors Josep Cruanyes i Lluís Roura, que han donat un quadre a l'Ajuntament de Maià, on s'hi veu el poble i la Mare Déu del Món. En Josep i en Lluís ara tenen més de 80 anys, però es coneixen des de joves. Fa uns dies es van tornar a trobar per fer aquest regal a Maià de Montcal. Avui coneixerem la seva història.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Rodalia recupera la normalitat un cop restablert el servei ja de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca. Poden donar-se retards puntuals derivats d'incidències a la infraestructura, algunes vinculades amb l'apagada de dilluns. El poder adquisitiu dels espanyols creix un 1,9% el 2024 i supera la millora registrada el 2023 segons l'OCDE. La millora dels salaris reals a l'Estat s'apropa a la de potències com Alemanya del 2,2% i supera països com França amb el 0,7%. 7%. El Tribunal Suprem demana al Ministeri de Transports que aclareixi el pagament de 500.000 euros a Avalos. Es tracta de pagaments declarats com a rendes exemptes i dietes dels anys 2018 i 2019, quan era ministre. 4 de cada 10 aspirants a mestres suspenen les proves d'aptitud. Els exàmens són un requisit per matricular-se als graus d'educació a les universitats públiques i a la UOC, i les privades ho exigeixen per passar a segon curs. A la pàgina internacional, Portugal aïlla temporalment per prudència la seva xarxa elèctrica de la d'Espanya. Ho ha anunciat l'empresa que la gestiona, que ha precisat que les interconnexions estan operatives i que el que s'ha congelat són els intercanvis comercials. I el cardenal Becciu, condemnat per un cas de corrupció financera, no entrarà finalment en el conclave i renuncia, diu, pel bé de l'Església i convençut de la seva innocència, després de l'aparició de dues cartes al Papa Francesc en què l'excluïa de l'elecció del seu successor.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Previsió del temps avui marcada per la fresca matinera i la calor moderada al migdia. Això amb un dia molt tranquil, molt plàcid, després d'alguna gotellada, ni mig litre per metre quadrat en punts d'Osona i de la Garrotxa ahir. En canvi, tempestes amb més de 20 litres, localment amb calamar-se, cap al Moianès o cap al Berguedà. Però les comarques de Girona en van quedar al marge. I avui no tindrem pluja. Per tant, dia de sol, 4 núvols prims, a la tarda 4 nuvolots, de fet ja n'hi ha alguns cap a la Cerdanya, i poca cosa més. Matinada fresca, una mica freda, hem baixat a 5 graus a Olot, 5 també a Vic, 5 a Ripoll, n'hem tingut 2 a Camprodon, 8 a Girona i 0 graus a Das, ou sota 0 a Tossa, 2.500 metres. A la Costa Brava, entre 10 i 12 graus de temperatura mínima. Una temperatura normal a les acaballes, a les darreres hores del mes d'abril. Bé, demà començarà el 1 de maig amb un dia excel·lent, dia de sol, aquest dia festiu, amb 4 núvols a la tarda, poca cosa al Pirineu Oriental. No hi ha previsió tampoc de cap tempesta. Màximes de 20 a 25, puntualment ja arribant als 26 o 27 al prelitoral. Farà una mica més de calor que no pas avui. I més núvols divendres amb alguna gota a la tarda, dissabte algun ruixat, poca cosa a l'interior, les temperatures es disparen, sobretot dissabte, perquè divendres estarà una mica núvol i pujarà la mínima, però el que pujarà més serà la màxima. De cara a dissabte podríem fregar els 27, 28 o 29 graus. Veurem si potser ja els primers 30 graus d'aquesta temporada.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest últim dia del mes d'abril de 2025, dimecres 30 d'abril, on comencem parlant de la subestació d'Olot, que va ser de les primeres a reconnectar-se i recuperar l'electricitat després de l'apagada general de dilluns. El director comercial de la distribuïdora de Bassols, Pau Barrós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot que es fa un bon manteniment del sistema, però que cal fer millores per reforçar-lo, especialment en el cas de les energies renovables. En aquesta línia diu que les renovables són el futur i beneficioses pel planeta, però que cal plantejar alternatives quan, per exemple, no es generi prou energia d'aquest tipus per suportar la demanda actual. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
48 hores després de l'apagada general de llum arreu de la península Ibèrica, encara no es coneix què va provocar aquesta incidència generalitzada. El que se sap és que es va produir un desajust entre demanda i generació d'energia, possiblement al sud-oest de la península, segons primeres informacions de Red Elèctrica. A partir d'aquí es va tornar a connectar i s'ha anat recuperant progressivament el subministrament. Pau Arroja és director comercial de la distribuïdora Bassols Energia.
A hores d'ara és estable. Ara s'ha generat evidentment una por, no? Fonamentada, certament, arran del que ha passat, però evidentment la situació és molt anecdòtica. S'ha de comprovar exactament des de Red Elèctrica quins són els motius que han propiciat aquest zero elèctric. És un zero elèctric que ha passat a Gara Espanya i havia passat altres vegades a Itàlia, a la Índia. Són coses que poden passar, evidentment, s'han de prendre mesures per evitar-ho. Bàsicament, les millors maneres per poder-ho pal·liar és tenir una xarxa ben estructurada i ben mallada, no? En el moment que un nexe, no? un node, que en diem, té una baixada important de producció i això pot malmetre, no? O pot arrossegar tota la resta. Si la xarxa està ben mallada, pot compensar una generació relativament pròxima.
El subministrament es va començar a recuperar des del nord i des del sud de la península gràcies a la connectivitat amb França i el Marroc. Precisament a la zona de la Garrotxa i el Ripollès va ser una de les diverses zones del nord de la península es va reconnectar part del sistema per poder recuperar el subministrament.
Una de les primeres anelles que van voler tornar a recuperar l'alimentació des de Red Elèctrica cap a distribució d'Endesa va ser l'anell de 132 que alimenta la subestació en l'Estret d'Olot i a partir d'aquí va ser com van començar a recuperar part de la Garrotxa.
Aquests dies també s'ha posat en dubte l'eficiència de les energies renovables en el sistema. Des de Bassols creuen que l'augment de les energies renovables al sistema requereix un procés d'adaptació, així com d'anticipació.
Malauradament, la renovable, tot i que evidentment té les seves vessants potencials positives a nivell d'impacte ambiental i econòmic, també té una vessant negativa que, al no ser gestionable, podem tenir una capacitat de fluctuació molt més dependent d'agents externs, com és, evidentment, el vent en el cas d'eòlica o el sol en el cas de la fotovoltaica. Aquesta capacitat que perdem de la seva gestionabilitat ens fa ser molt més dependents de cogeneracions o bateries que puguin entrar a suplir aquestes fluctuacions de la generació, no? És important tenir clar que, evidentment, com tota la vida, no? Té la seva vessant positiva i la seva vessant negativa, les renovables estan molt bé, tenen la seva vessant correcta i que ha de ser el futur, però també de la mateixa manera de tenir subsistemes de suport que ens permetin aguantar en el moment que aquestes no les tinguem disponibles.
Des de Bassols diuen que el sistema és robust, però admeten que una apagada d'aquest tipus es pot donar en un futur. Asseguren que a nivell de península ibèrica es fan inversions per millorar el sistema elèctric, però reconeix que s'han d'anar fent actuacions de millora per garantir una estabilitat de la xarxa. On hi ha marge de millora també és en la connectivitat amb altres països.
Tenim una capacitat, diguem-ne, bastant aïllada del nostre funcionament del sistema. Les capacitats internacionals a nivell d'interconnexió, segons la Unió Europea, haurien de ser al voltant d'un 10%, a poder ser més. En el cas d'Espanya, estem al voltant d'un 3%. La nostra capacitat d'intercanvi és molt reduïda. Evidentment, s'ha d'incrementar aquesta capacitat, per tant, que si en algun moment es tornés a repetir, tinguéssim aquest suport, no?, aquest backup d'energia que pogués arribar a entrar d'un altre país, com és França, possiblement amb Itàlia, Marroc.
Tot i que a la comarca hi va haver municipis que no van recuperar el subministrament elèctric fins ben entrada la nit, a Olot i molts pobles van recuperar relativament ràpid la connectivitat.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'empresa garrotxina Energy Tools, reconeguda amb el certificat B Corp. Aquest reconeixement posa en valor aquelles empreses que porten transformació a la societat a través de la seva tasca. La consultoria energètica garrotxina, amb delegacions a Madrid, Barcelona i Terrassa, reben el reconeixement amb l'ànim de seguir fent camí per convertir-se en una empresa de referència en aquest àmbit a nivell estatal.
L'empresa garrotxina Energy Tools, que es dedica a la gestió i compra de gas i electricitat, ha obtingut la certificació B Corp, un distintiu que reconeix aquelles empreses que ofereixen un valor afegit i una transformació o un bé per a la societat. En parlen Sandra Grabulosa, directora d'Operacions d'Energy Tools i impulsora de B Corp, i Jordi Rabat, director general d'Energy Tools.
És un moviment a nivell mundial que s'acaba reflexant en una certificació per les empreses que la poden aconseguir, però al final és molt enfocat en el model, no, de que les empreses tinguin triple impacte, que no només se centrin en el valor per l'accionista econòmic, sinó que també hi hagi aquest impacte mediambiental, de societat.
Una satisfacció molt gran, perquè al final l'impacte que podem generar a la Garrotxa i a l'entorn immediat és molt gran, però a més volem que en el temps això passi. No volem passar per una empresa que va guanyar diners i prou, sinó que el fet de que generem diners en benefici pugui impactar a la nostra societat.
Concretament, Energy Tools ha estat reconeguda per diversos casos d'èxit en el seu treball, d'una banda per reduir la despesa econòmica en el consum d'energia i d'altra banda per implementar accions de millora d'eficiència energètica. Energy Tools compta més d'una trentena de treballadors i 700 clients arreu d'Espanya. Té la seu a Olot, però també compta amb delegacions a Madrid, Barcelona i Terrassa.
La trajectòria ha sigut ascendent, ens dediquem bàsicament i actuem per tot el territori nacional i som una de les tres consultores més grans que actualment hi ha a Espanya en el sector de la consultoria energètica.
Amb aquest reconeixement, Energitool certifica també que és una de les millors empreses del sector a les comarques gironines.
A Tortellà, l'Ajuntament centrarà una part important del pressupost d'aquest any a fer millores a la xarxa d'aigua. El consistori compta amb un pressupost que supera per poc el 1 milió d'euros. Volen posar també els primers punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i impulsar diverses accions vinculades a l'eficiència energètica.
L'Ajuntament de Tortellà centrarà una part important del pressupost d'aquest any a fer millores a la xarxa d'aigua en baixa. Compten amb una subvenció de 215.000 euros per millorar l'eficiència hídrica a algunes zones del nucli antic, com els carrers França i Vinyot. En parla Josep Reig, el seu alcalde.
El que farem amb aquest projecte és millorar tota aquesta xarxa, que no hi hagi pèrdues, i que a més la gent rebi l'aigua en unes condicions tant sanitàries com d'eficiència molt, molt millors.
Amb la subvenció del PUOSC també farà millores en aquest àmbit al carrer de Sales. L'alcalde de Tortellà assegura que no és fàcil trobar empreses que executin aquest tipus d'obres, donat que molts ajuntaments tenen el mateix objectiu.
Tots els ajuntaments volem fer les obres al mateix temps. Cada vegada ens costa més trobar empreses que es presentin en els concursos, que vulguin acceptar aquest tipus d'encàrrecs i que a més els puguem fer dintre dels terminis. No? Això realment és un problema afegit. Però nosaltres hi estem treballant per intentar que això es pugui tirar endavant.
Des del consistori també tenen previst impulsar un seguit d'actuacions vinculades amb l'eficiència energètica. 2025 ha de ser l'any de tirar endavant la primera comunitat energètica, que s'ubicarà al casino. També tenen una subvenció del PAES per acabar de substituir les llums del poble, que no són de LED. Durant l'estiu es canviarà la caldera de gasoll a l'escola i a partir del curs que ve s'anirà amb geotèrmia i plaques solars. També es posaran els dos primers punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. El consistori compta amb un pressupost que sobrepassa per poc el 1 milió d'euros.
Moment de repassar la resta d'actualitat que ocupa la demarcació de Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació. L'arrest es va efectuar a Figueres el passat 22 d'abril. Segons ha informat aquest dimecres la policia, el primer delicte l'hauria comès el 18 d'abril en una benzinera de Roses i el segon l'endemà en un estanc de la capital a l'Empordanesa. En ambdós casos, el detingut hauria amenaçat els dependents amb una arma blanca. Els agents de policia van iniciar una investigació i van reconèixer l'autor a les imatges de les càmeres de seguretat dels establiments perquè és un delinqüent multireincident. L'acusat va passar a disposició judicial del jutjat de Guàrdia de Figueres. El ple de l'Ajuntament de Sarrià de Ter ha aprovat suspendre temporalment les noves llicències de pisos turístics al municipi. La mesura estarà en vigor durant un màxim d'un any i mig. L'objectiu és aprovar una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que fixi una regulació sobre aquesta activitat. La voluntat del consistori és tenir llesta aquesta modificació durant el temps que estigui vigent aquesta suspensió. I a la Jonquera, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al barri del Portús, amb l'objectiu d'impulsar la seva revitalització com a eix comercial atractiu i dinàmic i alhora fomentar la competitivitat dels establiments comercials. Amb el nom el Portús Shopping Village, l'APEU desplegarà accions en àmbits com la millora de l'espai públic, la neteja, seguretat, accessibilitat i promoció comercial i turística. La iniciativa està impulsada per l'Associació de Comerciants del Portús per convertir el barri en un eix comercial atractiu, modern i competitiu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Tornem a la Garrotxa. En matèria educativa, la part pràctica agafa més pes en la formació professional. Està ja a punt d'obrir el període de prescripció als cicles de grau mitjà a la Garrotxa. Hi ha una gran varietat d'opcions pels estudiants, com són jardineria, construcció, moda i confecció o laboratori clínic i mèdic. En coneixem més detalls amb Néstor Carvajal.
Aquest mes vinent s'obre el període de preinscripció als cicles de formació professional, des del 23 al 30 de maig. Una formació que es pot començar just després d'acabar l'ESO, amb 16 anys, i que té un enfocament pràctic i en el món laboral. el professor del cicle d'elaboració de productes alimentaris de l'INSS La Garrotxa, Albert Faja, explica com la part pràctica cada vegada ha agafat més importància i protagonisme.
Però sí que hem anat veient al llarg dels anys que el que als alumnes realment els hi agrada més i els hi ajuda doncs, a aprendre a treballar i també el que les empreses demanen que sàpiguen fer és molt més pràctic. Llavors no és que no hi hagi part teòrica, sinó que molta part de la part teòrica es fa doncs, a nivell pràctic a l'aula. No? Tenim un obrador, els alumnes elaboren diferents productes alimentaris, però llavors també els envasen, els etiqueten i també llavors els tenen una botiga i també fan, en comptes de fer venda a l'aula i explicar-li a l'alumne com s'ha d'atendre el client, com es fa servir una màquina registradora, ho fan a nivell pràctic.
Si els estudiants volen continuar els seus estudis, hi ha l'opció de continuar amb cicles de grau superior una vegada superat el grau mitjà. Un camí que pot continuar més tard amb la universitat fins i tot.
Hi ha molts alumnes que de grau mitjà llavors continuen estudiant, sí que quan fan les pràctiques és habitual que l'empresa es vulgui contractar l'alumne perquè porta doncs, un rodatge en el cost de, si fan dual intensiu, fan pràcticament 1.000 hores a l'empresa, vol dir que amb les empreses ja aquell alumne se'l voldrien quedar, però clar, l'alumne veu, ostres, si segueixo estudiant també podré accedir a feines més remunerades i les empreses sovint també els interessa. Que com he dit abans, el superior s'accedeix a través del grau mitjà, que n'hi ha que són afins, però tot i que no siguin afins, en el cas d'aquells alumnes que no saben gaire què fer, també poden fer un superior d'una altra família.
El professorat de formació professional insisteix que no hi ha etiquetes i que no només joves s'animen a estudiar aquests graus. Professionals del sector també han vingut a completar la seva formació específica.
Abans dels esports augmenta l'interès de la saviesa remeiera per part dels joves. La revista Les Garrotxes ha elaborat una tria de la gent que es dedica a la botànica a casa nostra. A part de l'ús medicinal, tenen gran varietat d'aplicacions, com podria ser la gastronòmica, la cosmètica o veterinària.
La revista semestral número 35 de Les Garrotxes s'ha publicat, en aquesta ocasió parlant sobre botànica, plantes i remeis. El director de la revista, Jordi Nierga, creu que hi ha una tria molt representativa de la gent de les comarques de l'Estany, el Ripollès i la Garrotxa que es dedica als remeis i valora la represa dels joves que hi estan fent un relleu generacional. Membre de l'Associació d'Àvies Remeieres de la Garrotxa, Àngels Artigues, explica com es feia la transmissió de coneixements. Històricament, una saviesa escrita en femení.
Que eren les àvies que ho ensenyaven. Perquè a mitjans del segle passat les mares ja es van incorporar en el món laboral i ja van anar a treballar a les fàbriques. Per tant, ja no tenien temps d'anar a recollir herbes ni fer tot el que feien les àvies. I les àvies, com que cuidaven les criatures, explicaven les històries de les herbes. I aquí t'entra l'afició a les herbes.
La farigola, el romaní, l'espígol o la sàlvia són algunes plantes d'exemple, però no totes les seves aplicacions i receptes són medicinals. També es poden fer servir en l'àmbit gastronòmic, veterinari o cosmètic.
És el vinagre dels quatre lladres. És agafar, tan senzill com agafar vinagre, el que vulguis, i has de posar-hi a parts iguales farigola, romaní, sàlvia i espígol. I això ho deixes macerar 28 dies. En 15 dies, de vegades, ja pot estar fet, si és que ho necessites. Lo normal és deixar-ho 28 dies. Llavors, allò, tu apliques, abans de sortir en un lloc que saps a la tardor que hi haurà mosquits, com que estaràs a l'aire lliure, evidentment que faràs pudor de vinagre, però a l'aire lliure és igual, m'entens?
A la revista també podem trobar l'entrevista a l'única alcaldessa de la ciutat d'Olot, la Isabel Brussosa.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
El club de Nissau Olot s'aferra a l'última jornada de la temporada per entrar a la Europe Trophy. Rebrà a l'Iruleke Enea, que és quart classificat i que encara té opcions a escalar posicions. La tripleta olotina serà formada per Damien Provost, Diego Pinyó i Arnau Pons. El partit es jugarà aquest divendres a 6:45 de la tarda al pavelló d'Esports Olot. Daniel Puigvert. Última jornada d'una temporada que ha servit al club tenis Taula Olot per consolidar-se la categoria, tot i que s'ha patit més del que es pensava. El club olotí ha aconseguit la permanència quan encara quedaven dues jornades per acabar la Lliga. Ara queden els últims punts en joc i, tot i que sigui complicat, el club tenis Taula Olot depèn d'ell mateix per a poder competir l'Europe Trophy de cara a la pròxima temporada. Ara mateix és setè i entraria a Europa, ja que el Pontevedra no ho pot fer. Tot i això, el rival que haurà de superar per quedar-se en aquesta setena posició és l'Irun LKN, quart classificat i un club històric pel que fa al tenis taula estatal. El vicepresident del club tenis taula Olot és Xavier Sellas.
Recordem l'any anterior, la temporada anterior, l'última jornada hi va haver resultats estranyíssims. Per tant, i no volem dir amb això que hi hagi males jugades, però bueno, a vegades els equips, doncs, l'últim partit l'afronten amb algunes tripletes ja per no tenir despesa i tal. Per tant, bueno, nosaltres afrontar aquest partit a totes, emplenar la sala, gaudir de l'últim partit d'aquesta temporada, que ha sigut una miqueta més oferta que l'anterior, no? I gaudir-ho i sabent que doncs, l'any que ve tornarem a estar aquí a la Superdivisió.
Després de la important victòria a la pista del Burgos per 2-4, el conjunt olotí vol acabar amb les millors sensacions possibles. Per fer-ho, la tripleta per al partit d'aquest divendres estarà formada pels mateixos que van aconseguir la victòria a Burgos, Damien Provost, Arnau Pons i Diego Pinyó.
Tripleta que ha estat jugant bé, que és la que ens va donar el triomf a Burgos, que ja hem dit al llarg de la temporada que era una tripleta que es havia de donar bastantes vegades, i bé, doncs amb molta il·lusió arriben en un moment dolç de forma els tres jugadors, molt millorat de la versió que havíem vist d'ells tres, sobretot a mitjans de temporada. Arriben amb molta confiança i vinguem de guanyar un partit. Aquesta continuïtat a vegades també és important, no? Vens de guanyar un partit, doncs el millor és no fer masses canvis.
De moment sembla que repeteixi el guió de la temporada passada, ja que el club tenis Taula Olot va aconseguir entrar per primera vegada a la seva història a Europa en l'última jornada del campionat. El partit contra l'Irun LKN serà aquest divendres a 6:45 de la tarda. Més, qui es juga a la vida és l'equip B del club tenis Taula Olot, que jugarà aquest cap de setmana contra el Tramuntana en un partit que qui perdi baixa de categoria. De tenis taula passem a parlar de futbol territorial, en aquest cas de dos garrotxins com són el Sant Jaume Olot B i el Club Escola Futbol Bos de Tosca, que poden donar un cop sobre la taula de segona catalana. Si al final l'Olotí guanya, aquest dissabte es convertirà en campió de Lliga i pujarà per la via directa a la primera catalana. Si també ho fa el conjunt groc, certificarà la seva presència als play-offs i podria lluitar per retornar a la primera catalana. Aquest cap de setmana pot ser històric pel futbol amateur garrotxí. Durant la temporada, els dos garrotxins que militen a segona catalana han aconseguit una regularitat i una superioritat davant dels altres equips del grup, que els han portat a situar-se en primera i segona posició. Per una banda, el filial de l'Olot, que si aquest dissabte contra el Vilablareix suma els 3 punts, ja seria matemàticament el campió del grup de segona catalana i pujaria directament de categoria. I és que amb la permanència de l'Olot, l'ascens del filial seria una gran notícia per al club. Tot i això, el partit encara s'ha de jugar i, com diu l'entrenador del Sant Jaume Olot B, Jordi Freixa, s'ha d'anar partit a partit.
Només el que té que guanyar el proper. Els altres dos de moment no m'interessen per ben res. S'ha de guanyar el proper, que és aquí a casa una altra vegada contra el Vilablareix, vale? Un equip que allà ens va crear moltes dificultats, vale? Ja veurem amb quins ànims o en quina situació a la taula classificatòria venen ells, perquè està clar que si no t'hi jugues res, doncs bueno, pot ser una cosa en contra, que es relaxin una mica, però el que m'interessa a mi és ara preparar bé el partit del Vilablareix.
A l'altre costat de la comarca, a les preses, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca visita el camp de l'últim classificat, al Sauleda. Tot i que els de Frandor, que encara tenen un partit menys, que es va ajornar a la mitja part per la pluja, si aconsegueixen sumar els 3 punts, certificarien la seva presència a la fase de promoció d'ascens per intentar lluitar una plaça per tornar a primera catalana i acompanyar el Sant Jaume Olot B. L'entrenador del Bos de Tosca, Frank Dorca, explica que no serà un partit fàcil i que poder jugar als play-offs diu molt del treball que ha fet l'equip durant la temporada.
Doncs amb molta il·lusió, la veritat. Ningú crec que esperava que estiguéssim en la situació privilegiada que estem, amb opcions de jugar un play-off, que sempre és molt maco, i la veritat és que veig l'equip molt bé. Sí que és cert que venim d'una derrota, però bueno, les sensacions són molt bones, molta il·lusió, i a veure si aquest dissabte ho podem sentenciar ja i començar a preparar aquestes setmanes que quedaran, començar-nos a preparar bé per afrontar-lo de la millor manera possible.
Els dos garrotxins jugaran els seus respectius partits dissabte. Primer ho farà el Sant Jaume Olot B com a local a 4:45 de la tarda contra el Vilablareix. Una hora més tard, el Bos de Tosca visitarà el camp de l'últim, el camp del Sauleda.
Bo, Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, els pintors Josep Cruanyes i Lluís Roura donen un quadre a l'Ajuntament de Maià de Montcal, on s'hi veu el poble i la Mare de Déu del Món. En Josep i en Lluís ara tenen més de 80 anys, però es coneixen des de joves. Fa uns dies es van tornar a trobar per fer aquest regal a Maià de Montcal.
La contraportada.
Fa uns dies a Maià de Montcal es va viure un moment que aparentment pot semblar que no fos important, però que té un simbolisme per a dos pintors amb trajectòria i per tot un poble. Lluís Roura és un pintor de Sant Miquel de Campmajor, que entre la seva àmplia col·lecció té quadres pintats a Maià. De jove va conèixer precisament a un noi molt jove de Maià que va anar a estudiar pintura a Barcelona, en Josep Cruanyes. Allà van fer amistat i al pas dels anys els va portar a intercanviar-se quadres. Ara, un d'aquests quadres han decidit donar-lo al poble de Maià i més concretament al seu ajuntament. En parlen tots dos.
Aquest quadre que avui regalem a l'Ajuntament és un quadre que ens vam regalar un mútuament, a Lluís, un enemic de Maià, i jo un altre quadre amb ell, i després dels anys he pensat que aquest quadre, el millor lloc per estar és aquí a Maià. És el lloc que es podrà disfrutar més, i fem donació mútuament perquè el quadre és meu, però ell també, al regalar-me'l, crec que també és propietari d'aquest quadre i té que estar aquí entregant-lo.
Els pintors ens intercalem a vegades, doncs, obres, ens intercanviem, i llavors en Josep aquesta va veure bé, diu, ostres, diu, aquesta la podríem deixar, si et sembla bé, l'Ajuntament de Maià, diguem, va semblar perfecta.
Tots dos són pintors reconeguts. En Lluís, per exemple, ha dedicat una part de la seva carrera pictòrica a dibuixar zones del Fluvià i paisatges que ja de per si són idíl·lics. En el quadre que han donat s'hi veu el poble de Maià i una muntanya icònica.
El poble es sentia pintat a la llunyania, pintant des del Pla de Martí, a tocar Banyoles, a Fontcoberta, doncs veia la plana aquella i aleshores els sortia sempre la muntanya de la Mare del Món i després sortia evidentment el poble de Maià de Montcal, sempre un punt brillant de llum, de color, d'uns blancs que sempre és aquell toc que motiva el pintor per deixar-ho sobre la tela.
Des de l'Ajuntament agraeixen que els hagin fet aquesta donació. En parla Tavi Casadevall, alcalde de Maià.
Hi ha col·leccions de quadres que potser no tens coneixement i quan t'assabentes que hi ha aquest quadre que forma part d'una col·lecció reconeguda i t'ho anuncien que te'l vindran a donar, carai, ostres, això és una cosa que no passa, com dius tu, no passa gaire o no passa mai, i llavors això és un orgull i val la pena poder-ho anunciar, com fem avui, i poder-ho passar al poble perquè en sigui coneixedor.
És la història de dos pintors que de ben joves van marxar de pagès per fer la seva pròpia vida i la seva carrera, i és també la història d'un quadre que tothom qui vulgui pot anar a veure a l'Ajuntament de Maià de Montcal.
Amb la història de Josep Cruanyes i Lluís Roura de la mà de Maià de Montcal, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 30 d'abril del 2025. Més informació a l'antena de Ràdio Lota a partir de les 3 i minut a minut a garrotxadigital.cat i a les xarxes de Ràdio Lot, Ràdio Lot a Instagram, Twitter i també a Facebook. Gràcies per la seva confiança i a partir de les 3, com dèiem, més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.